sempre la recomano, i la fan al Capri aquest cap de setmana vinent, per tant ve perfecta aquesta reco, que es diu La vida de Chuck, no te la perdis, Issa. I el clàssic, ja que va morir Diane Keaton fa unes setmanes, doncs li dedico aquesta pel·lícula, que és poc coneguda d'ella, però és una molt bona pel·lícula, que és Buscando el senyor Cuthbert.
Perfecte. Doncs comencem amb Frankenstein.
Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío. Veo pedazos, recuerdos de distintos hombres. Entonces lo vi. Tu nombre. Víctor Frankenstein.
Bé, és la nova versió i pel·lícula de Frankenstein, no sé quantes se n'ha fet, moltíssimes. L'última és la dirigida per el gran Guillermo del Toro, amb Oscar Isaac, que fa el paper de Víctor Frankenstein, del creador. Jacob Elordi seria el monstre. Mia Goth seria la noia del que s'enamora el monstre, no? Diguéssim. I Christoph Waltz seria el mecenes que permet que el Víctor Frankenstein pugui portar a terme el seu experiment de ressuscitar i crear un ser que està mort, no? Pel·lícula per mi massa llarga, dura 150 minuts i penso que li sobra metratge ben bé mitja hora, possiblement. A mi se'm va fer una mica de llargueta. Disseny de producció i com està rodada, l'ambientació, la realització, els planos, el vestuari, els efectes espectaculars, espaterrans. Si veus el trailer ja veus que és una producció brutalíssima. Recordar que és producció Netflix, o sigui que al novembre ja tenim a les nostres teles, passa que sí que és pel·lícula per poder gaudir-la a una pantalla gran. I des d'aquí recomano que si voleu gaudir de Frankenstein heu d'anar al cinema pel so, per la pantalla, no? I després, bueno, potser fer un segon visionat a casa, vale? Tot això són pros de la pel·lícula, espectacular, o sigui, per ara només el metratge queda una mica enrere. També m'agrada molt que té un punt nou que potser no havíem vist mai dintre de les versions de Frankenstein, que és que hi ha un capítol que és el punt de vista o allò que opina el monstre, no? O sigui, sempre tenim una imatge de la novel·la de Mary Shelley, no? De que era, pues, bueno, la relació a la creació del monstre, que s'escapa, papapapà, no? Aquí tenim un episodi, que és l'episodi final, on ell dona el seu punt de vista dels aconteixements i les preguntes que fa aquest monstre que està creat, que no sap qui l'ha creat, no sap per què, no sap els seus antecedents, no sap d'on ha sortit, no sap qui és, no? I totes aquestes preguntes existencials que es fa aquest monstre, no? Ja està molt bé. Coses que no m'han agradat, i vam parlar a Sitges amb altra gent que havia vist la pel·lícula. Jo penso que aquí el concepte monstre no hi ha monstre, perquè el monstre està boníssim, el monstre.
Clar, és que és un actor que ara està molt de moda.
A veure, el Jacob Elordi, hi ha moments de la pel·lícula quan els desperta i reneix, és Carl Lewis. O sigui, és un tio espectacular.
T'enamores.
Mega fibrat, vull dir, és algo que dius, per favor, o sigui, sempre ha estat un monstre, i més enllà de que sí, que quan ressuscita té cicatrius i té marques al seu cos i té la cara amb marques, però ja veus que és un cuerpazo, dices, bueno, ¿dónde está el monstruo aquí? Saps què vull dir-te?
I això a si mi... això és el monstre, que vinguin els monstres, no?
Clar. Això sí, dic, sí. Això a mi em va treure, dic, a veure, jo vull un monstre, vull un tio que em faci por, vull un tio que sí, que és molt alt i tot això, però que tingui aspecte de monstre, no? I aquí això, no sé per quin motiu, no ho està treballat, més enllà d'això, de quatre cicatrius que té el cos, que no queda clar si és un cos que han fet de diversos cadàvers, que és originalment és com està escrit a la novel·la, o aquí, que hi ha un moment donat que sembla ser que no, que és un cadàver que han trobat d'unes guerres que han hagut, i llavors busquen un cadàver que sigui apropiat per ressuscitar-lo, no? I troben aquest cadàver del Jacob Elordi amb unes cicatrius de guerra, però no d'estar cosit i recosit diverses parts del cos, com és el Frankenstein clàssic. Això no és així a la pel·lícula, no? I a mi això em va treure una miqueta de polleguera. O sigui, veure un tio quan comença a caminar i quan es posa de peu, tan esbel, tan bello, tan musculat, tan estilitzat, dic, d'on està el monstruo? Por favor, no? I això és una de les coses que a mi em va tirar una mica enrere, no? I després també és aquest punt de que és indestructible. O sigui, li el disparen, el cremen, en dinamita, en tot, i ell segueix vivint, no? I dius, bueno, o sigui, arriba un punt que dius, potser és un personatge immortal, no? Perquè realment no queda clar, sí. No? Però sí que altres versions, doncs aquest punt de no poder matar-lo mai havia estat tan palès com aquí, no? Com aquesta versió. Per tant, en general és una molt bona pel·lícula, podria ser una recomanació perfectament, de les que faig jo amb un set perfectament, no les d'avui, perquè avui tinc una de recomanació, però podria ser una recomanació perfectament, no? Per tant, Frankenstein, pels amants de Guillermo del Toro, una bona realització, una bona recreació de tot el que és la història, visualment brillantíssima, i amb alguns puntets que són els que he dit abans, que a mi em van treure una miqueta de la història, vale?
Anem
a la següent, que també em va agradar força i també podria ser una recomanació d'aquesta setmana, i ja que estem a Halloween, doncs la recomanem des d'aquí, sí. És Black Phone 2.
¿Has oído hablar del captor? Yo lo maté.
Lo que vivió en aquel sótano le cambió. Finn, he tenido una pesadilla. Era sobre unos niños desaparecidos.
Solo era un sueño.
Pero ese lugar existe. Es un campamento. Tenemos que ir allí.
Hola, Fini. Tú me mataste. He tardado mucho tiempo. Pero tú mejor que nadie. Sabes que muerto es solo una palabra.
Gwen, despierta, despierta.
Es este lugar. Nos ha traído aquí por un motivo.
Nada quema como el frío.
¡Gwen!
¡Qué giro tan inesperado! ¿Qué crees que pasa cuando mueres en tu sueño? Es hora de averiguarlo.
És la segona part d'una pel·li que em va agradar molt al seu moment i va recomanar, que es deia Black Phone, I aquí la segona part està molt bé, realment. Scott Reckinson, que és el director de la pel·lícula, fa una pel·lícula molt entretinguda, pel·lícula que té moments molt brillants a nivell de por i de sustos, molt ben realitzada, molt bona fotografia, i que reprèn la història, que era d'un personatge sinistre que es dedicava a segrestar nois i els matava. Llavors finalment l'acaba matant una de les seves víctimes, que és el prota de la pel·lícula. Recordem que l'assassí, el psicoquiller aquest emmascarat, és Ethan Hawke, l'actor, que aquí també repeteix, i aquí és com un fantasma. És un fantasma que el vol venjar de, del que el va matar, d'ell i de la seva germana, no? Llavors van a un campament d'hivern, allà tot nevant, no? Perquè allà justament aquest personatge antigament havia matat a tres nens que estan amagats, diguéssim, que van trobar els seus cadàvers i demanen ajuda, no? I aquí el peculiar de la pel·lícula és que també recorda una miqueta a la saga de Pesadilla en el Elm Street, perquè gran part d'ella passa dins dels somnis de la germana. La germana tenia uns poders que podia veure el futur, no? I això ja quedava palès a la primera part. Aquí torna a passar, però aquí veu el futur dintre dels somnis. Inclús als somnis és atacada pel psicòpata, però ja en directe, quan està somiant, doncs està sent assassinada, no? Com hem vist al tràiler, no? Si l'està asfixiant al somni, doncs ella està ofegant-se mentre es dorm, no? Clar. Llavors això, aquesta barresa de la primera part d'aquest tio emmascarat que fa realment molta por, i aquesta barresa amb els somnis de Pesadilla en Elm Street, de lluitar entre un somni, a més, quan està somiant, l'estètica de la pel·lícula és diferent a nivell de color i de gra. Si notes que ella està somiant, i és una idea visual molt xula, molt llamativa, perquè et situa perfectament de què és el somni d'ella, però que si ella el somni està patint i l'ataquen, en realitat pringarà, no? I a mi té moments realment de fotografia i de planos i de sustos i d'escenaris molt ben creats per Scott Derrickson, i molt recomanable. I penso que dintre d'aquesta setmana de Halloween, pel·lícula de por de poder veure a la cartellera, Black Phone 2 és molt atraient, perquè ja et dic, o sigui, hi ha moments de por, de suspens, moments gore també, n'hi ha alguns, i està bé la volta que li han donat per seguir amb la primera part, no? Que ja va estar força bé, per tant
una bona justificació, no? Per una segona part.
Sí, i a més ja dic, torno a repetir, podria ser també una recomanació aquesta setmana, perquè si no li posaria un
molt
set
bé.
Perfectament, per tant ja van dos recomanacions, vale?
Vinga.
Anem a l'aposta espanyola de la setmana, que aquesta no l'he vista, no la pude recomanar, però té molt bona pinta perquè ve de guanyar el Festival de Sant Sebastià, que es diu Los Domingos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Pero algo le pasa.
Pero bueno, ¿ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla? Madre, lo que eso está.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Es verdad que el amor es un sentimiento poderoso, pero tú tienes que experimentar muchísimas cosas. Tienes 17 años, Ainara. No, lo que tenemos que intentar es, pues, generar espacios donde tenga tus puntos de vista.
Te estás riendo de mí. Y tus queridas monjas también te estás riendo. ¡Contesta!
¿Sí?
Tú sigues prestando la atención. Igual ese es el problema, ¿eh? Demasiada atención. Déjala respirar.
No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro.
Si te vas, te voy a echar tanto de menos.
Es una vocación religiosa. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor.
¿Cómo se le va a pasar?
Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea.
Bé, aquesta és la nova pel·lícula de la directora Alauda Ruiz de Azúa, que recordem és la directora de la sèrie extraordinària Querer i de Cinco Lobitos. Sí. I és un drama de l'adolescència on una jove de 17 anys, que és quan un a la seva vida normal ha de triar quina carrera vol fer o què vol fer o si vol fer treballar o vol fer FP, o ella pues, tiene la llamada, i vol ser monja de clausura. amb un temps que poca gent amb aquesta edat ni va a missa, primer sí. I segon, qui es vol ficar monjo, no? I bé, aquesta noia doncs té aquesta crida de voler ser monja, i no monja de qualsevol, sinó aquestes que no surten mai, les de clausura, no? Allà tancada. I la pel·lícula és la reacció de l'entorn d'aquesta noia envers aquesta decisió que ha pres i que vol fer per vocació i perquè sent aquestes ganes de ser monja, no? Llavors veiem una mare, que és l'extraordinària Patricia López, que s'oposa totalment a aquesta decisió. Clar. I un pare que, bueno, diu, bueno, si és lo que quiere la hija, y pues que reflexione y que lo piense y tal, pero es una vocación, ¿qué podemos hacer? Llavors la pel·lícula va d'això, va d'aquest entorn. L'actriu que fa de noia és la Blanca Soroa, que és una cosa extraordinària, que tindrà que prendre aquesta decisió, i no sabem si finalment acaba entrant al convent o no, no? Això és una cosa que fins que no veiem la pel·lícula no ho sabrem. Pel·lícula rigorosa, sòbria, realista, ¿vale? És un drama familiar amb aquesta vessant religiosa, no? Està clar que suposo que la família d'aquesta noia és religiosa i per això es diu los domingos, deuen anar a missa los domingos, no? I ella, pues, mica en mica, pues, bueno, se sent atreta, no sabem per què, per voler ser monja, no? I, torno a repetir, lo interessant de la pel·lícula és veure això, la reacció de la gent del voltant que l'estima, una part joiosa de que la seva, no sé, neta o cosina o qui sigui monja, i altra, com és el cas de la mare, que flipa colores i diu, no, tu a monja de què vas, no?
El plantejament és interessant, sobretot perquè està fet des de l'actualitat, no?
Clar.
Aquí sí que generaria un debat en la sí. societat que vivim, que és molt estrany, com tu deies.
Si això passa als anys 40 a Espanya o als anys 50, doncs encara té més, sí, sí, tindria més sentit, no? Però a l'any 2025 és estrany. Bé, com que no l'he vista, no puc jutjar-la més enllà de lo que he dit, no? Però té molt bona pinta, i com deia abans, ve de guanyar la Concha d'Or de Sant Sebastià. Vale? Per tant, pot ser una pel·lícula molt interessant.
Molt bé, doncs anem a la Reco.
Anem a la Reco, extraordinària. Feia ja molt de temps, aquest any, que no sortia del cine tan flipat ni tan entusiasmat com aquesta, La vida de Chuck, que ara sentim.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. No te miente. Es así de puro. Quizá veas más de lo que te gustaría. Pero si tienes corazón, te queda esperanza. Y tú tienes un gran corazón.
El mundo, Chuck. Todo lo que te ha encantado. Todo lo que ves. Cada año que vivas, ese mundo se hará más grande, más vibrante, más detallado y complejo. Llénalo todo. Será un universo.
La vida de Chuck, la millor pel·lícula per mi del Festival de Sitges, sense cap mena de dubtes. De fet, es va endur el premi del especial de la crítica, que són periodistes, crítics cinematogràfics qui voten. Pel·lícula espectacular, i ja pel Mike Flanagan, director del Doctor Sueño, La maldició de Hill House, i aquí adapta un relat curt de Stephen King de 60 pàgines, i és una pel·lícula que parla de la vida, bàsicament. En aquest cas, La vida de Chuck, però podria ser la vida de qualsevol de nosaltres, no? Pel·lícula que és una fàbula espectacular, emocional, sentimental, sobre el que significa viure, bàsicament, no? a moments estel·lars, amb un repartiment amb el Todd Hiddleston, que és Chuck, que té moments brutals, el Mark Hamill, Lucas Skywalker, que fa d'avi, la Karen Gillan, la Mia Sara, que fa d'àvia també. I és un relat, és una pel·lícula amb tres episodis, diguéssim, del final al principi, vale? Comencem amb un primer relat, no? Que és el, diguéssim, el que et despista una mica i dius què està passant aquí, perquè no diré ben bé què passa a cada tros o a cada relat, però sí que a l'inici sembla una cosa, que el segon relat comença a s'encaixar i el tercer ja ho encaixa del tot, el que narra la pel·lícula. És clau el segon relat, un moment donat, quan veiem el Chuck petit, el Chuck amb uns 10 anys, possiblement, amb una classe de literatura, i la professora de literatura està llegint un poema de Walt Whitman que es diu Canción de mi mismo, i un tros, una estrofa del relat parla i diu: nosotros contenemos multitudes. Això vol dir que cada una de nosaltres, el nostre cap, el nostre cervell, té un univers personal de moltes coses, de situacions que hem viscut, de gent que hem conegut, de moments que hem passat amb família, amb amics, amb esport, veient pel·lícules, sentint cançons. És el nostre univers, no? I això està contingut per nosaltres, vale? Aquest moment és clau, perquè aquest moment és el que fa entendre la primera part de la pel·lícula, vale? Durant aquesta pista hi ha molta gent, quan veig la primera part, dirà: ah, amigo, vale. És allò que deia el Francesc. Jo, que vaig veure la pel·lícula sense saber res de res, ni saber de què anava, només sabia el títol, La vida de Chuck, i que era un relat de Stephen King, quan estava veient el primer acte de la pel·lícula no entenia res. Què està passant aquí? Què és el que passa? De què m'està parlant, no? Aquest director, el Mike Flanagan, i aquesta història. I a mesura que avança i veus La vida de Chuck, doncs tot encaixa, no? I és brutal, té moments espectaculars, té un moment de ball al carrer on es, un personatge del Chuck, que és el Todd Hiddleston, que és un comptable vestit de comptable, comença a ballar davant d'una noia que toca la bateria a un carrer, i balla de puta mare el tio, i no saps per què balla, ni per què està ballant, ni com sap ballar tan bé. I això ho descobriràs en el següent episodi, no? Mica en mica. Pel·lícula vitalista, a passar que parla d'una mort, perquè al final és la mort de Chuck, ja ho veureu, però parla de la vida de Chuck també. Però està molt bé, perquè això fa reflexionar de qui és cadascú, dels seus entorns. És trista, perquè té moments molt trist, sí. La pel·lícula, sí, és trist tot, al final té un punt trist, no? I té un punt fantàstic, que és el punt aquest de Stephen King, que explica moltes coses, no? I això fins al final de la pel·lícula no descobreixes quin és aquest punt fantàstic i el que passa a cert lloc de la casa on viu Chuck, vale? Fins aquí puges, vale. No? Que és un lloc on l'avi mai el deixa entrar, té prohibit entrar a aquell lloc, no? Que és com un àtic, és una cúpula, un àtic, té prohibit que entri allà el nano, no? Perquè ell ha entrat a l'avi i ha vist coses que no volia veure, no? Aleshores, molt recomanable. Jo animo tothom que vagi al Capri. No sé si el Capri té un passe subtitulat aquesta vegada. Si fos així,
doncs la fan a les 8 del vespre, tant dissabte com diumenge, però no especifica la pàgina web si està en versió original, doncs, o no. Per tant, diria que no.
Doncs és una pena, perquè el narrador, hi ha un narrador de la pel·lícula, vale, que narra la història una miqueta, i qui et xa, qui va narrar els aconteçaments. En anglès és el Nick Offerman, que té una veu, li dona una força de narració espectacular. O sigui, jo estava a Sitges i quan va aparèixer la veu d'ell narrant coses, dic: ostres, tu, quina força, i que bé narrat està tot, no? No sé com serà el doblatge, però repeteixo, a mi em va impactar molt el bé que narra el Nick Offerman aquest tros, aquest personatge narratiu, perquè no són tota la pel·lícula, només surt la seva veu, però que li dona una força espectacular a aquesta fàbula que és La vida de Chuck. Des d'aquí la recomano i espero que us agradi. Li poso un 9.
Déu-n'hi-do, Francesc, de les pel·lis més ben valorades mai, eh?
Sí, és que em va agradar moltíssim, i ja et dic, de l'últim any és la que més he sortit del cine molt satisfet i molt trist, que i bé. Feliç al mateix temps, perquè al final surt trist, ja ho veureu, si la vam veure, no? Però al mateix temps és una pel·lícula emotiva i bonica, i que et fa plorar i et sents trist, però sense trampa, sense allò de dir: ara te voy a hacer llorar, i saps? No. És la pura emoció de la pel·lícula la que et fa vibrar i la que et fa sentir-te com et sents, no?
Molt bé. Doncs amb aquesta recomanació acabarem. Guardem el clàssic, si et sembla, per la setmana vinent, i així farem una mica d'història. És veritat que us hem regalat tres recomanacions, per tant, no es pot demanar més en aquest espai. Sitges. Francesc, gràcies.
Molt bé. Petons. Fins la
setmana vinent. Adéu.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 1:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. El mercat privat de